Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Via Lliure. Podcast.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
I qui és
Pues mira, Espanya. Però no Espanya, com a consell.
Compte el que dius. No, ja saps que llavors es treuen tasses
aquestes coses. Espanyola de
i
futbol.
I delicte d'odi i aquestes
clar,
coses.
Clar, perquè com demà juguen a les 4 al pas, a passar-se al quarts de final contra Rússia,
sí.
Hem pensat, dic, ostres, i si fem un execrable de la història de la selecció espanyola als Mundials? Perquè ens hem donat compte que és una història dramàtica, sí, i a més molt injusta, perquè...
Home, tens aquell llibre, no, que vau escriure fantàstic de Cuando éramos los mejores y no ganábamos nunca.
Clar, però és que això és el que està tornant a passar, no? O sigui, i mira que van guanyar el Mundial fa 8 anys, però clar, és que Espanya, si tu mires, es mereixeria tenir més Mundials que Brasil, perquè sempre ha passat alguna cosa, alguna coseta ridícula, petitona... Bueno, bàsicament, atracaments, els àrbitres sempre han estat en contra, lesions, males decisions, qualsevol cosa. I a més, és una història que està trufada de gols que donen per fets als espanyols, però que no van entrar mai. O sigui, el gol de Cardeñosa, no, perdoni, no va ser gol. El gol de Mitchell, no el van donar. El gol de Katalinski, aquest sí que va entrar.
Katalinski,
aquest, pels de la EGB sabrà qui és, els de la ESO no, era un jugador iugoslau, que després us explicarem. I el gran exemple de que resumeix la història d'Espanya és, evidentment, el Mundial 82, que Espanya marca... Tots els gols són de penalti injust, que fins i tot quan el fallen els han de tornar a repetir, i a més, l'únic gol que marquen, el marquen amb el cul, que el marca Saura, el jugador del València, no?
No el director de cinema, vols dir?
No. No, perquè encara estarien jugant, aleshores. I clar, aleshores, a més, hi han hagut concentracions de bojos, jugadors amb matralleta...
Què dius?
Sí, paneroles... tot una sèrie de catastròfiques desdites que resumeixen la història de l'execrable d'avui, la selecció espanyola.
Que
està gravat per la selecció espanyola. No us recordes?
De quin any és això?
Això és d'anar...
És Camacho, no, això?
No, Luis Aragonés.
És Luis Aragonés?
Luis Aragonés amb el xandall saltant abans d'anar a la...
És d'aquelles coses que és veritat que ha canviat per sempre...
Anava a posar lo de opa, vi hacer un corra, que també la van utilitzar bastant, però...
Sí?
Bueno, una producció de Telecinco... I este mundial lo vamos a ganar.
Sí.
Però no, hem posat a la por ello.
És fort perquè és d'aquells càntics que ja mai més...
Mai més significaran el mateix que significaran.
Sí.
No, però estem parlant de futbol. Espanya, la selecció espanyola, sempre ha anat als mundials disposada a guanyar.
Bueno, això ho fan totes.
Sí, no, però Espanya anava a guanyar-los
de
cojones.
Comencem pels primers. Uruguai, 1930, Espanya no hi va anar.
Però l'hagués guanyat, eh?
Això quina importància té?
Però, perquè era aquella copa rara del Jules Rimet, no devia ser, que no era copa ni res.
Clar, la història de la espanyola computa com una oportunitat perduda, eh? Perquè no ho dubtin, Espanya tenia equip per guanyar aquell Mundial perquè tenia 4 dels 10 millors jugadors de l'època i 2, probablement, dels millors del món a la seva demarcació, Zamora i Samitier.
Oh.
Un equip que a nivell internacional havia guanyat a Anglaterra, considerada aleshores, sens dubte, com el millor equip del món per 4-3. Primera derrota dels anglesos al continent. Però què va passar? Que com altres països europeus, Espanya no va creure que la Copa del Món, això és vista, no va creure que això tingués futur, i va decidir no anar.
Ah, no va anar-hi voluntàriament, no?
No, això de la Copa del Món, qui s'ho creu, home?
Ah! Oh.
A més, es feia Uruguai, un país que sonava a selva, malalties... I això que l'estat d'Uruguai patrocinava l'invent per commemorar el centenari de la seva independència, que això tampoc li agradava als espanyols, això de commemorar la independència.
Per això l'estadi de Montevideo es diu Centenario, perquè es commemora per fer el centenari de la independència d'Uruguai.
Però Uruguai, o sigui, ho patrocinava en el sentit que pagava tot, el transport, les dietes,
gratis
tot.
Total.
Ara ho pilla Rubiales i van tota la família.
Home, clar, imagina't, t'ho pagaven les dietes, et pagaven el viatge, t'ho pagaven tot, i Espanya no va anar a una cosa que era gratis. No,
home, per favor.
Increïble. Sí, molt poc espanyol.
El primer mundial que va a Espanya és el d'Itàlia 34, època de la República Espanya,
sí,
i època de Mussolini a Itàlia.
Sí, senyor.
I aquí s'inaugura la sèrie històrica d'atracaments que han impedit que la selecció espanyola tingui com 14 mundials.
Atracaments d'àrbitre.
Home, clar.
Ah, val, val, no d'altre. Bueno, és veritat. Igual es podrien atracar pel carrer.
És veritat que Mussolini va mangonejar bastant els àrbitres. Però és que les coses a l'any 34 eren molt diferents de les que són ara. Mira, posarem dos exemples.
Tot era molt diferent.
Tot era bastant diferent. Per exemple, el partit de preparació últim que juga la selecció espanyola abans d'anar a Itàlia és un Catalunya-Espanya.
A l'any 34?
Sí. O sigui, com a trien, com a posar-se per posar-se a to i per fer l'últim amistós, Catalunya contra Espanya. Imagineu-vos què passaria ara.
No. L'últim partit abans del Mundial, eh?
Sí, clar. I, a més, els pares dels jugadors manaven moltíssim. Però no parlem de tipus pare Neymar, ni res. Sí, un dels jugadors de la selecció espanyola, Pedro Regueiro, germà de Luis Regueiro, que era una de les estrelles de l'equip, no va poder anar al Mundial perquè el seu pare no el va deixar. No el va deixar.
Per què?
Tenia exàmens.
Ja és seriós.
Qué mundial, ni qué niño muerto. Tú a estudiar y a ganarte la vida. Venga, que eres un vago. Y que pan. Vas a ir a Italia a jugar a la pelotita, hombre.
El que
sí que no canvia és la organització de la Federació Espanyola de Futbol. Es podien incloure 22 jugadors.
Sí, com sempre, no?
No, ara són 23 perquè pots posar 3 porters. Abans eren 22. Un no va anar, perquè és el Regueiro, perquè li van dir que per exàmens no podia anar.
Bueno, no va anar, però podia seleccionar-ne un altre.
No va estar a temps. I l'altre és un jugador que es deia Torre Garay, perquè la selecció espanyola es va oblidar d'inscriure'l. I aleshores Espanya només va anar amb 20 jugadors.
Ah, molt bé. Podien ser 22 i em vas triar 20.
Sí, molt bé. Bueno, no, perquè va haver-hi una errada. Primer, que un tenia exàmens i l'altre... No lo hemos dejado.
Espanya va caure eliminada a la repetició del partit contra la Itàlia de Mussolini.
Home, a veure, clar, si jugaven contra Itàlia, allà... A veure.
Però que no estava disposat Mussolini, no Itàlia, a perdre aquell Mundial. Alerta, que semblarà que parlem d'un combat de boxa, eh? El primer partit va ser tan violent que l'equip va titular la crònica del dia següent amb Viva la muerte.
Què dius?
A Sergio Ramos no l'haguessin deixat jugar per estilista i delicat. Estem parlant d'una cosa molt bèstia. Zamora va acabar amb dues costelles trencades i un ull sense visió per la sang que tenia. Acaba en empat i als 3 dies es jugava el partit de desempat.
Però què vols dir, que no hi havia empanats?
No hi havia empanats i corregades. Aquí acabaven. I a Zamora li trenquen les costelles perquè, bàsicament, ell agafa una pilota després d'una centrada i entra una...
Zamora era el porter.
Zamora era el porter, el divino.
Sí,
el
divino.
Millor porter, segurament, de la història del futbol.
El trofeu Zamora, sí.
I agafa la pilota i li entra un italià amb el cap a les costelles i el fot dintre de la porteria i pita en gol.
Oh!
I li trenca dos costelles.
Si això és Oliver i Benji.
Rollerball.
Es jugava el partit de desempat. 7 espanyols no van poder jugar per lesió. Dels italians, 4 baixes, incloent-hi un amb una cama trencada.
Oh, que bèstia.
La història repeteix. Hòstia, Satojo. Als 10 minuts, Espanya jugava amb 10.
Jugava amb 10 per què?
No hi ha canvis en aquella època.
No hi ha canvis?
Quan segons vas lesionant, vas perdent jugadors.
La història del gol del cojo. O sigui, el que li trencaven la cama el posaven en punta a veure si podia, i era el famós gol del cojo.
Estava tot el partit a terra i...
Clar. No, és que hi ha estones que Espanya juga amb 8 jugadors, mentre 3 estan a la banda sent guarits.
Però què és això?
Perden, però tornen a casa com herois i els condecora el Calafamora, eh?
Següent Mundial, França 38. Sí. Espanya, per un petit problema de guerra civil, no pot anar.
Ja
tenim clar, no? Però el següent Mundial que es juga ja després de la Segona Guerra Mundial és el de Brasil 50. Espanya deixa petjada. La grandiosa anècdota, que és una de les millors anècdotes de històries mundials, la protagonitza el valencià Puchades, que embarca a l'avió 25 paelles en llauna per endur-se per menjar. Perquè ell deia, i li havien fet al seu poble, perquè ell defensava que si no menjava paella cada dia, tenia diarrea. I ell va dir, jo no me fio de lo que se come en Brasil. I
però en Brasil què se come?
I ell va anar al seu poble i els hi va dir als de l'Horta, feu-me 25 paelles, les va posar en una llauna i van embarcar, van haver d'anar amb dos avions. Amb una anava l'equip i a l'altra les paelles de Puchades.
Oh,
és el famós partit de l'1-0 que Espanya guanya Anglaterra amb el mític gol de Zarra, narrat per Matías Prats, avi, que al final del partit va entrevistar el president de la Federació Espanyola. Tots els presidents de la Federació Espanyola en aquesta època del franquisme són els tios més fatxes que us podeu arribar a tirar. Aquest es deia Muñoz Calero, que és el que té la famosa frase que quan li entrevista després de guanyar a Brasil diu, quiero saludar al invicto caudillo que nos estará escuchando. Diena y yo de que, excelencia, hemos derrotado a la pérfida Albión.
Oh, quin horror. Que,
però tenien un gran verb, per això també s'ha de dir. Aquella frase va provocar un incident diplomàtic i després es va haver de disculpar. I després diuen que Piqué no és diplomàtic.
I qui, sabem qui els elimina l'any 50?
Era una lligueta i res.
Ah, no van arribar ja.
Juguen contra el Brasil i els hi fot 6.
Molt bé, molt bé. És el Brasil de Pelé, suposo.
No,
encara no.
Encara no. És el Brasil que perd la final en el Maracanazo.
Ah. Oh, el famós Maracanazo. Ara arribem a Suïssa 54. Espanya no va per culpa...
Aquesta també és una història magnífica. No digueu que no hi ha injustícia contra Espanya.
Espanya no va anar per culpa d'un nen italià anomenat Franco Gemma, il bambino innocent. Sempre tenim problemes a Espanya amb els francos, eh? No, sempre sí. Que hi ha un franco a Espanya hi ha problemes. El president de la federació era un falangista de tomo i lomo anomenat Sancho Dávila. Mm-hmm. Un tipus al que li agradava molt, ja esteu pensant en morts, els toros.
No.
Els toros. Com que no tenien
ni idea... És normal, tu dius, poses aquí, poses de president de la federació. A un tio que només li agraden els toros.
Un tauri. Normal. Clar, no tenia ni idea, ni puta idea de futbol, i va fer seleccionador a la persona que tenia a prop, que de més confiança i que sabia que li agradava el futbol, i que era el seu dentista.
Com el seu dentista?
Va fer seleccionador al seu dentista. Tu t'agrada
de
futbol? No.
Però és que aquest no tenia ni idea de futbol. Aquest el van president de la Federació Espanyola i el tio, quan anava al dentista, el dentista li parlava de futbol.
Perdona, no, per això és seriós.
O sigui, això és absolutament cert.
Al Mundial del 54 hi va com a entrenador d'un tio que és un dentista.
És el dentista del president de la Federació Espanyola de Futbol, que no tenia ni idea de futbol perquè només li agradaven els toros. I va dir, oye, ¿tú sabes de futbol? Sí, pues seleccionador.
Pues aquí et deia Luis Iribarren. Espanya és incapaç d'eliminar Turquia. Guanya Madrid, perd Estambul i empaten el desempat de Roma. I l'equip que va al Mundial es sorteja, perquè com que no hi ha guanyat, es sorteja.
No posa... com les targetes ara amb Senegal i Japó.
Però què vol dir que es sorteja? Perquè que no hi havia
que no,
desempat?
No sé, ja ens podia desempatar més vegades.
Sorteig.
Fem un sorteig sense boles calentes. Posen dos paperetes a una copa amb el nom de cada país. Sancho Dávila posa una creu al nom d'Espanya per donar-li sort, no?
Creu cristiana, eh?
Una creu cristiana.
Ja, així no podem perdre contra com el guerrero o l'antifaz. No, o sea, los infieles no nos van a ver.
I què treu aquestes paperetes? Pues, la mà innocent d'un bambino, Franco Gemma, que s'havia colat a la sala. El nen treu el paper de Turquia i va eliminar Espanya. Imagineu què hagués passat a l'època si hi ha Twitter. El nen, per cert, va anar a Suïssa amb la seva família convidat per la selecció turquia.
Oh!
No volem saber què li va passar. És que, clar, això dels sortejos... Clar, Espanya deixa anar a Suïssa 54 per un sorteig. Però és que 4 anys després...
A veure,
després...
però és que és molt injust, eh? A l'any 54... O sigui, no pots resoldre una eliminatòria pues, amb això, amb la 11. O sigui,
doncs,
amb la
4 anys
bolita.
Després torna a perdre el sorteig i no va al Mundial per sorteig.
No, però això no té cap...
No, ni el telecupón. Sí, sí.
Ai,
i mira que estem parlant d'una Espanya que tenia... un equipàs, perquè el Madrid començava a dominar la Copa Europa, el Barça la Copa Llatina, Espanya tenia jugadors com Di Stéfano, Kubala, Suárez, Gento, Ramallets, i Espanya és incapaç de classificar-se pel grup. Però, com que els països d'Orient Mitjà van amenaçar amb boicotejar el Mundial si anava a Israel, que sí que s'havia classificat, aleshores van treure Israel del quadre i es va fer un sorteig entre els nou equips europeus que havien quedat exclosos i el guanyador va ser... País de Gales. Toma. Espanya tornava a quedar fora d'un Mundial que, evidentment, anava a guanyar una altra volta.
Ai, que no guanyés el Mundial de Xile de 62 va ser culpa de la premsa. Ja comencem,
aquí ja estem. I com està que... dient el Thiago Carvajal i tots aquests. La culpa és de la premsa.
La culpa de la premsa. I és que va fer tan malament que és un precedent del cas Lopetegui. Espanya aspira a tot. El Madrid porta 5 Copes d'Europa seguides. Mm-hmm. Però el seleccionador... Durant la classificació, el periodista Don Pedro Escartín...
Imagineu-vos que el seleccionador no era dentista, ara era periodista.
Es classifica i deixa el càrrec. Deixa el càrrec.
A tu t'han ofert, Santi,
sí.
Ser seleccionador.
Però no has volgut, eh?
Sí, no. Estem en converses amb hierro, a veure si...
Suena Santi.
Suena Santi. Aleshores, es classifica i Escartín deixa l'equip. El diari Marca filtra el famós l'informe Escartín.
Que això va ser la bomba de l'època.
Ah, sí?
Que deixa, que és un informe que deixa pel seu successor, on deixa de volta i mitja els jugadors. Covards, gordos, acomodats, borratxos, tot amb noms i cognoms.
Sí. Ell diu, jo dejo la selecció, però pel que venga. Que tengas en cuenta. Di Stéfano está viejo, Kubala es un borracho, el otro es medio cojo. Dice, este no va, los otros van de putas. I tot surt al Marca.
Davant de l'escàndol, que encara no hi havia billar, la federació opta per una substitució salomònica. Anomena seleccionadors a l'entrenador del Madrid, Hernández Coronado, i a l'extècnic del Barça, Elenio Herrera.
Perquè ningú s'enfadi. Un del Madrid i l'altre del Barça.
Quin desastre.
La fórmula va ser batejada com Act actrice.
Actrice.
Entre que un tenia fama d'agafe i l'altre havia deixat més enemics que una tertulla de Sálvame, va ser un desastre. Però el millor de tot és que el Mundial és el Mundial on neix el xiringuitisme, eh?
Xiringuitisme,
sí, Pedrerol.
Ah, la premsa, val, xiringuito.
La premsa comença a crear fake news al voltant de la selecció. Que si Eleni Herrera no volia fer jugar a Di Stéfano perquè li tenia mania, que si afavoria els jugadors del Barça, que si Amancio, acabat de pitjat pel Madrid del Depor, no va anar perquè Bernabéu, pel Telaés, un senyor que manava més que Florentino,
bueno,
no li va permetre per preparar-se de cara a temporada. O sigui, era un ambient clarament pre-Pedrerol.
I aleshores arriba el Mundial 66, el d'Anglaterra, i Espanya va al Mundial. Com arriba el Mundial 66? Favorita i disposat a guanyar.
Home, com
home,
totes.
Aquí hi havia una certa base, perquè venia de guanyar l'Eurocopa del 64. I el Madrid aquell any havia tornat a guanyar la Copa d'Europa amb un equip format per 11 espanyols.
Home.
La premsa de Madrid comença una campanya per dir que si el Madrid ha ganado la Copa d'Europa con 11 espanyols, la selecció espanyola ha de ser al Madrid. I que els del Barça i l'Atlètic de Bilbao i l'Atlético de Madrid havien de ser els suplents.
Això
vale, però això ho van dir molt seriosament. I comença. El seleccionador, com no podia ser una vegada, era un perla. José Vilallonga, militar de carrera.
Hombre.
O sigui, tenim un dentista, un periodista, i què faltava? Ara, un coronel de l'exèrcit. Un tio obsessionat amb la preparació física, que preparava els jugadors més aviat, com si anessin a fer Navy Seals, o sigui, com si fossin comandos per envair Anglaterra, que per jugar a futbol. Bueno, com ho prepara la selecció espanyola aquell Mundial? Se'n van 40 dies de concentració, 40 dies de concentració, a l'Hostal del Peregrino de Santiago de Compostela.
Oh,
l'Hostal del Peregrino.
Els jugadors de la selecció van batejar l'hostal aquest com el Arca de Noé, perquè va ploure 40 dies i 40 noches. Clar, evidentment, això, els de la selecció espanyola deien, esto va muy bien, perquè com vamos a Inglaterra, en Inglaterra llueve, i en Galícia llueve, i estaremos preparados. I 40 dies menjant els mocs a l'Hostal del Peregrino, i arriben a Birmingham, que és on havien de jugar, 35 graus.
I no,
van veure... No van veure una gota de pluja.
Això és clar, no pots lluitar contra els elements.
No pots, clar, per això Espanya anava a guanyar aquell Mundial i no va ser. El primer partit juguen contra Argentina i perden. El delegat de Nacional de Deportes, que era un senyor molt, molt, molt fatxa, que es deia Elola Olaso, baixa el vestidor a la mitja part, fot els i bronca als jugadors i els diu: oigan, que no están haciéndolo bien, por España, por españolía y cojones y españolía, els va dir. I aleshores, des del fons del vestidor, no se sap ben bé qui li va dir, oiga, a ver si sale usted y lo hace mejor.
Un gran ambient.
Un ambient, mantis.
M'encanta el nom de Elola Olaso. Bueno, no es va anar a Mèxic després d'una de les fases...
Mèxic 70.
Després d'una de les fases de classificacions més ridícules de la història d'Espanya, que gairebé acaba amb un incident internacional en Bèlgica. Mira,
home,
tu. I amb dos jugadors a la presó. Després de palmar contra Finlàndia, Espanya s'ho jugava tot a Brussel·les. Cal recordar de l'ESO que és... O el que ara es diu tiqui-taca, abans era la fúria.
Sí, senyor.
Espanya jugava, ara juga al toque, però abans era a mi el pelotón que los arrojó. Sí, donaven hòsties com a pans.
Sí, sí. I el partit de Brussel·les acaba amb Espanya eliminada i agarrotades. Els barcelonistes, Eladio i Gallego, van repartir a base de bé. Sí, senyor. Abans el Barça tenia jugadors que pagaven.
Sí. Tant... No com ara. Abans el Barça tenia homes que pagaven.
Però tant...
Eladio i Gallego.
Que eren que aquests xavins són uns bèsties, tant que els van detenir la policia.
Al ja camp. Es va detenir la policia al camp.
Que de... va detenir
eren
camp.
Tan agressius que va agafar la policia. Ja. Però...
Es van liar cops de puny contra els jugadors, contra els guardes de seguretat, contra els recollpilotes, i la policia va entrar al camp a detenir els dos jugadors.
Sí, ja sabem que els belgues són laxes en qüestions judicials, però al final no els van encarjolar, però els van declarar persones non grates i van tenir prohibida durant un any la seva entrada al país.
Clar, que
un any
d'aquella
època no hi havia vueling ni res, no passa res.
Què toca ara? Alemanya 74. Espanya torna a jugar-se-la amb un partit de desempat. Aquest cop a Frankfurt, contra Iugoslàvia. Un partit que paralitza Espanya. El país es paralitza perquè és ara hem d'anar i a guanyar el Mundial. Es va suspendre la jornada de Lliga perquè Espanya pogués preparar durant 15 dies aquest partit de desempat. Espanya es concentra una setmana a l'Escorial, ni més ni menys. La selecció juga un amistós per preparar el partit a porta tancada que juguen contra l'Atlético de Madrid. La federació li demana als jugadors de l'Atlético de Madrid que es vesteixin amb l'equipació de Iugoslàvia per anar fins a la idea.
Com tipo allò de,
mira, cariño, hoy vístete de enfermera. Que así me pongo más.
Això és tan terrible, eh, Santi?
No. El partit, et suposa, era quan havien de fer una tàctica secreta i era porta tancada. Es colen 20.000 persones. 20.000 persones. La cosa, viatgen a Alemanya i la cosa ja comença a veure que no va malament. Abans, a les prèvies dels partits, la concentració es basava en que els jugadors anaven a missa i després al cinema. Que, i Espanya què fa? Doncs pues va a missa i després se'n va al cinema a veure Papillon. En alemany! Que ja diràs que collons havien d'entendre Reixac i tots aquests, allò de Iriba i tot allò, a veure Papillon en alemany. I en, el, en la sala de cinema, Àngel Mur, el pare del Gelmur primer, té un atac de cor a la sala de cinema.
Hosti.
Aleshores ja la cosa ja comença a anar molt malament i aleshores Espanya ha de jugar el partit amb el massatgista de la selecció alemanya de Prestau.
Oh.
Un tio que tampoc en tenia res. És allò que li deien... Clar, és que tots són una sèrie... No li han passat més desgràcies a cap equip que a Espanya en aquella època, no? A més, jugant a Frankfurt, on hi havia una gran... població espanyola de molts immigrants,
sí.
Hi ha 17.000 espanyols.
Home, però això és beneficiós.
Bueno, doncs pues van i perden. Iribar, Rajiska i Katalinski, el gran Katalinski, l'home que va amargar una generació de nens, marca el famós gol de Katalinski. Enmig d'aquella depressió, Espanya no va al Mundial. Però hi ha una cosa bona, almenys posa el Barça. Quatre dies després, es juga al Bernabéu un partit. El Barça guanya 0-5.
Oh, mira, doncs ja està. Gràcies, Katalinski.
Espanya accedeix al Mundial d'Argentina 78. Després de guanyar Iugoslàvia a la batalla de Belgrado. Sí, sembla una batalla de la Segona Guerra Mundial amb raó. Un altre partit a la història de selecció que acaba, hòsties. El partit en el que un jugoslau va fer punteria amb una ampolla de Coca-Cola al cap de Juanito. Després de que Pirri...
No sé si recordeu les imatges de Juanito sortint i fent-li amb el dit avall, estáis perdiendo, i un tio des de tercera graderia, que devia tenir un braç...
Una ampolla
de Coca-Cola, patapum!
Que eren de vidre, que eren de vidre al moment. I Pirri ha quedat lesionat als 10 minuts del partit. La trista història d'Espanya s'escriu a la Martona, la finca que la federació va llogar a Argentina com a quarter general, sense tenir en compte que allà era ple hivern.
Clar, això no ho van pensar.
Això no ho van pensar.
Aquí és verano,
verano
en tot el món.
Hosti, no portaven roba per d'hivern.
Els jugadors havien dormit amb el xandall posat. És un ranxo al mig del no-res sense calefacció.
No m'ho puc creure.
11 habitacions dobles, 5 individuals i només 10 quartos de bany. El menú era variat. El cuiner només feia espaguetis amb carn i a vegades canviava i eren carn amb espaguetis. Enmig d'una gran mesura de seguretat, els seleccionadors només es poden distreure a anar a caçar ànecs amb els soldats que es protegien. És a dir, les metralletes caçaven ànecs.
Però com amb les metralletes? Clar, disparaven els ànecs amb la metralleta.
La metralleta.
Estan tan avorrits allà a la Martona que els soldats tenien una metralleta i anaven a caçar ànecs amb metralleta.
Sí, sí. Aquest és el Mundial de que passa la història per un altre gol que no va ser gol, que és el gol, com deia el Santi, de Cardeñosa, que no va ser gol. Després de la primera fase, què va passar? Cap a casa.
I ara escolteu molt atentament la tàctica.
Se me ocurren unos trucos por si valen pa ganar en los mundiales.
Ole.
Pa ganar en el mundial. Es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario.
Ah, ya verás cómo se da guanyar el mundial, así.
Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, aliando que les cante el cordobés, ella come cola de toro.
Ah, així guanyen els anglesos, emborratxant-los.
Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema. Una huerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y eso caga de la vaca.
I segueix així. Va guanyant a tots, o sigui, els russos els diu que els aportarà a Gret, els suecs a la Costa Brava, això. I la tàctica era bastant
més
bona.
Qui és aquest?
Pepe de Rosa.
Pepe de Rosa.
Les sevillanes del Mundial 82. Que Espanya organitza el Mundial 82.
Sí, senyor.
El de Naranjito. El de Naranjito. I això és un desastre tremendo. O sigui, primer, per preparar el Mundial que jugava a Espanya, Espanya l'any abans se'n va i fa una gira per Sud-amèrica durant un mes i mig. Ara, si jugues a casa, un millor és anar a jugar fora. Perfecte. Espanya atraca, té tots els àrbitres comprats, atraca a cada partit. Amb Honduras, penalti que no era. Amb Iugoslàvia, penal que no era. Que es falla i tornen a fer-lo xutar. Gairebé acaba xutant l'àrbitre allò de dir, vinga, tios, al final ho voy a tener que meter jo. I acaben perdent contra Irlanda del Nord, que venien de barallar-se borratxos amb una piscina de Mallorca. Bueno, mal rotllo absolut de la selecció. Comença la polèmica de les mitges blanques d'Arconada. S'acusa els jugadors bascos de no sentir els colors d'Espanya, d'estar amenaçats per ETA. Lluita entre els jugadors de la Real Societat i del Madrid. Juanito contra López Ufarte, Santillana contra Satrústegui. I és tan desastrosa el Mundial d'Espanya que la votació que organitzava el Corte Inglés de millor jugador d'Espanya al Mundial queda deserta.
Al Mundial 86, el de Mèxic, Espanya torna a anar com a favorita, perquè et sorts campiona d'Europa, però la cosa es complica amb una sèrie de successos dignes d'una pel·lícula d'Esteso i Pajares. Mig equip cau malalt després d'una juerga flamenca el dia que Rocío Jurado visita l'equip al seu hotel.
Va anar Rocío Jurado?
Sí, sí, va anar. Sí. I que li preguntin a Gordillo què va fer amb Rocío.
Calderé dona positiu. Carrasco, enfadat perquè no juga i li té al cap un plat d'espagueti del seleccionador. Poli Rincot, enfadat també perquè no juga, munta un número davant de la premsa dient que marxa de la concentració, però amb la maleta buida.
Això és molt gran. El tio s'indigna i baixa a la recepció de l'hotel davant dels periodistes, que jo me voy, que no juego, que me voy. I és molt gran, perquè això m'ho va explicar el Mitchell. El Mitchell li diu, Poli, que no te crees, que no te vas, que no me voy, que no me voy. I li diu anar al Gordillo, diu, coge la maleta i veràs que està vacía. O sigui, s'havia deixat tota la roba ja i estava muntant el número.
Però això no és tot, perquè passen més coses. La selecció dorm abans dels 8 anys de final en un hotel amb una plaga de cucaratxes. Mm. I per si faltés alguna cosa, un altre gol que no és gol, aquest cop de Mitchell. És també en el Mundial que la plena movida madrilenya, la gent comença a anar a Cibeles per celebrar els troncs mentre els gols de Butragueño s'emeten pel telediario amb el logo del PSOE.
Ah, sí, senyor.
Impressionat. Això era la televisió de Calviño i que van dir que era un error.
Mitchell també és el protagonista del Mundial 90 a Itàlia, amb el famós Me lo merezco, me lo merezco, i el nom és menys famós, escaqueja la falta d'Stojkovic, que s'ajupa al cap i foten el gol a Zubizarreta. Amb una concentració a Udine, que gairebé torna a acabar bufetades entre la premsa i el tècnic, que era Luis Suárez. Però res a veure amb el que passaria a Estats Units 94, quan arriba Javier Clemente.
Home.
Allò és el moment de García i de la Morena donant-se hòsties amb Clemente pel mig, amb una de les escenes més lamentables de la història de selecció, amb Clemente abufetejant a de la Morena en el bufet de l'esmorzar. Això sí, la bufetada més forta se la va endur Luis Enrique, de part de Tassotti, sí, que li trenca el nas, i es veu que això li va agriar el caràcter, perquè es veu que abans era bona persona. Evidentment, Espanya també estava a punt de guanyar el Mundial. Un altre.
Si us pregunteu si la relació premsa-selecció podia anar pitjor, la resposta és sí. El Mundial de França 98, el de Zubizarreta fotent-se gols en pròpia meta...
Ai, sí.
Contra Nigeria.
És que Espanya havia de guanyar-ho tot, però hi ha coses que passen.
Sí, que va ser la primera fase, sí, sí. És el Mundial de... l'espíritu de Chantilly, en el que els jugadors van jugar més al golf que a futbol. Cosa que canvia quan el següent Mundial arriba Camacho en plan vamos que no vamos.
És el d'Opa i hace un corral.
Un Mundial també surrealista que comença amb Cañizares tallant-se un peu a la concentració.
Això, aquí, a quin equip li passen aquestes coses?
És veritat.
I acaba amb el Gandur atracant Espanya contra Corea mentre Camacho es deshidratava literalment per les aixelles.
El Mundial d'Alemanya 2006 marca un canvi. Arriba Luis Aragonés, que és famós al món per la seva arenga Reyes. Le dice al negro que usted es mucho mejor.
Ai, sí, de Thierry Henry.
I també per quan arriba amb les seves dots diplomàtiques que arriben a Alemanya i li regalen un ram de flors i diu, dile que no me regale nada, que no me cae el pelo de una gamba por el culo.
Ai, per favor.
I, bueno, és allò, és aquell moment de que el seleccionador li guanya la batalla a la premsa de Madrid i es carrega a Raúl. És el Mundial del Debate, si us en recordeu, del 7 d'Espanya. Luis diu que el 7 d'Espanya és Villa i tot Espanya diu que el 7 d'Espanya sigue siendo Raúl. Els jugadors de la selecció, Cañizares, Raúl, Michel Salgado i Albelda, intenten boicotejar el seleccionador. Ah, i és un Mundial on Espanya cau eliminada per França, després de que el diari Marca, amb un alarde de previsió i de futurologia, publiqués aquell dia la portada de Vamos a jubilar a Zidane. Zidane.
Home, però aquí sí.
Aquí sí. Hi ha un senyor assenyat com Vicente del Bosque amb una selecció formada per majoria de jugadors del Barça i que juga l'estil que Guardiola havia fet immortal al Camp Nou, arriba a l'èxit i es guanya finalment la primera Copa del Món. Volem dir la primera oficial.
Sí, perquè havien guanyat totes les
altres. A la selecció espanyola ja ho havia guanyat tot.
Totes copes havien guanyat. Sí. I semblava que el camí estava marcat i només l'havíem de seguir.
Però ja vam veure Brasil fa 4 anys, la cosa no anava massa bé, i ara tampoc és que pinti massa bé, perquè, clar, què li falta a la selecció espanyola? Que Lopetegui marxés abans d'això. I amb totes les bufetades que s'estan repartint a la concentració, sobre si sobra aquest, si sobra l'altre, si el porter és viu, que encara no ho sabem, i apunta que la llegenda execrable de la selecció espanyola continuarà. La llegenda continuarà.
11 i 5 minuts. Avui els execrables són la selecció espanyola i la seva història negra, perquè efectivament hauria de tenir més títols que Brasil, però a vegades passen coses.
Sí. Hi ha detalls. El perfum, el dentista, el nen...
Els sortejos, bueno, és
així. Jugaron como nunca, perdieron como siempre.
Qui anava a pensar que Argentina era hivern i Espanya és estiu?
Passen unes coses més rares.
Santi Malcom, gràcies.
A vosaltres.
11 i 5.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.